Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Montse Manent. L'Escala publica el decàleg del turisme de qualitat, una guia de 10 punts que busca que els visitants puguin gaudir del municipi d'una manera responsable i sostenible. S'ha publicat al web de turisme visitlescala.cat i properament es difondrà per les xarxes socials. Natàlia Lacunza i Stay Homes actuaran a l'Escala el 24 i 25 de setembre com a cloenda del Festival Ítaca. És el retorn a l'Escala després de 2 anys sense poder-se celebrar. Les entrades pels 2 concerts s'han posat a la venda. La Mar de Manassa va acollir el recital poètic Sota la Terra Nua, Batega, en el marc dels actes previs a la Vila del Llibre 2021. L'audició va anar a càrrec de la rapsoda Clara Centenera, acompanyada del músic Ivan Joanals. Es van recitar poemes de Joan Salvat Papaseit, Bartomeu Rosselló Porcel, Màrius Torres i Blai Bonet. El Cor Indica i el Cor País Meu compleixen 20 anys d'història. Per celebrar l'efemèride, les dues formacions van oferir un concert nostàlgic i especial el dissabte a Sant Martí d'Empúries. Els dos cors són dirigits per Ramon Manent. I en esports us explicarem que, després de presidir el Futbol Club L'Escala durant 6 anys, Miquel Bosch ha preferit no presentar-se a les eleccions i donar pas a gent més jove amb idees noves. Totes aquestes informacions us les ampliarem al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu local. Ara us deixem amb la segona hora del Far, el magazín mariner de Catalunya, que faran connexió amb Andalusia, amb la trucada a Inés Domínguez de l'Associació Andalusa de Mujeres del Sector Pesquero. També al Dones de Mar, amb Maria José Páez, armadora i propietària de la peixateria Vent del Nord. Parlaran també del Far Mas Palomas de Canàries i l'efemèride del biquini celebra 75 anys. Acabaran amb el preu del peix a la confraria de la Cala amb Joan Ramon Llandric. I a les 7 de la tarda en punt comença el Notícies en Xarxa, edició vespre, amb les veus de l'Ali Giné, una servidora, i Juanjo López al control tècnic. Que passeu una bona tarda, gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
A la mà un bitllet que balla el vent, a dins l'equipatge i d'un quadern buit impacient, somriu quan arriba el tren. Respira tan fort que sent com batega el cor. Ja creia que mai no sortiria del seu lloc. 1000 murs o potser un de sol. Tant és si encara li queden forces. Explica'm el món que sento que m'enganya. I quan em trobis, no passis de llarg, només digue'm on es...
El Far, amb Josep Maria Cano.
Benvinguts al que us incorporeu a aquesta segona hora del Far. Com esteu? Arrenquem, són les 5 en punt, 5 i 4 minuts de la tarda, per ser rigorosos, i ha marxat el sol, de fet, a la zona costanera centre del país, malgrat que la temperatura és xafogosa, molta humitat i molta temperatura alta, no hi ha el sol que llueix aquí a... No hi ha el sol que llueix aquí a damunt del cel, eh? Tenim núvols que ens els tapen. Sabeu que pensava avui que s'està liant part d'això del forficat i tal, i no sé què? No havien de fer... Ara hi ha molta gent jove que es vol vacunar, perquè, evidentment, ara tot, com que estan avançant les vacunacions a marxes forçades, doncs ara tot, la gent es vol vacunar. I no hi ha hores. Jo no sé on viviu vosaltres, però...
Que ara hi hagi gent jove que es vulgui vacunar, si és que abans no es podia vacunar, sí. I, per tant, la gent sí que volia, però no podia fer-ho. Expliquem les coses com són.
No, és veritat, ja tens tota la raó. És que abans... Bueno, de fet, hi ha gent jove que es vol vacunar i encara no pot, perquè tenen menys de, tenen menys de 15 anys. De 15, no? Sí, de 15. 2005 és. 16, de 16 anys, perdoneu, 16 anys, sí. Jo no sé on viviu vosaltres, però aquí a l'entorn del Maresme, trobar hora per vacunar-se és una bogeria. No n'hi ha ni al CAP ni als centres de vacunació massiva. I ara pensava, no havíem de vacunar la gent al Camp Nou? No havíem... I la Sagrada Família? No havíem dit que faríem uns megacentres de vacunació massiva on podia anar la gent amb prou capacitat com per poder-se vacunar? On estan aquests centres de vacunació massiva? On hi ha aquestes grans àrees on milers de persones podrien anar a posar-se la vacuna? Han desaparegut, com les proves PCR, a les farmàcies. I la pregunta és... Bé, ahir ens van dir des del SATSE que hi havia prou vacunes. El problema igual és que no hi ha prou personal. I si no és així, no s'entén. No s'entén com se'ns ha abocat a una vacunació, com se'ns ha animat a vacunar-nos, i, en canvi, no se'ns han donat mitjans perquè ho puguem fer. I la gent que ho vol fer no ho pot fer. Avui mateix la web de salut, de vacunació, estava col·lapsada. Aquest matí, els que hem intentat entrar un parell o tres de vegades, no ha estat possible, perquè no hi havia... Bueno, l'espera era infinita. És a dir, hi ha coses que s'han anunciat i no s'estan complint, anuncis que s'havien fet i que tampoc s'estan duent a terme, i, sobretot, una sensació de desabastiment de la gent. És a dir, la gent primer no es volia vacunar, i llavors se'ls havia de convèncer que sí, no? I que si la Pfizer, que si la Moderna, que si l'AstraZeneca, que no patiu perquè això és bo i tal. I ara que tenim la gent convençuda, ara que tenim la gent que ho vol fer, ara que estan posant-se malalts els perfils que no els hem deixat vacunar, no hem previst que aquests perfils que no han deixat vacunar i que són els que ara cauen, siguin els primers en ser vacunats. És veritat que aquests, per sort, no es moren, com sí que passava amb la gent gran, però és evident que si el perfil d'ara és un perfil jove, el que hem de prioritzar és la vacunació d'aquest perfil, al marge de restringir-los la mobilitat, si cal, però s'estan fent les coses realment... Alba Vergés va acabar malament i Argimon no ho està començant millor, per entendre'ns, eh? És una cosa com una mica estranya. Però, bueno, si testegeu el vostre entorn, eh? I si teniu lloc perquè la gent es vacuni, feu-nos-ho saber. Igual hi ha gent d'aquí que, d'aquí de Lleu, de l'altra banda, qui vol anar. Per tant, esperem ser capaços de trobar forats per poder complir la decisió de vacunar-nos. Bueno, no m'allargo més. Són les 5 i 8 minuts, arrenquem l'edició del Far d'avui en la seva segona hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Doncs comencem, i els dimarts ens agrada sempre conversar amb una, anomenem una dona de mar, que de fet és una dona que té relació amb el mar. La d'avui no és, no surt al mar, però sí que es relaciona perquè és armadora i propietària de la peixateria Vent del Nord, al port de la Selva. Avui volem parlar amb la Maria José Páez. Maria José, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, doncs aquí a la subhasta.
A la subhasta estàs ja?
Sí, sí, sí.
I com
a llançar comença a 4:45.
Ah, vale, a 4:45, vale. És a dir, i acaben ràpid, no? Llançar normalment, parlem sempre amb en Folcarà, i a llançar van ràpids, em sembla, aquí.
Bueno, Sí, depèn, 6:15, 6:30, depèn del dia.
I com pinta avui? Avui han pescat o no? Han enganxat bé i va a bon preu o no?
Bueno, un preu relacionat, bueno, bastant bé, bueno, sí, bé.
Home,
i ara en aquest moment estem parats perquè, bueno, han venut una barca i ara han d'entrar les altres.
Mira, nosaltres, Núria, sempre fem... Ai, Maria José, perdona. Nosaltres sempre...
Núria, sí, Núria, la barca.
Vulgues la barca, sí, ja m'he passat jo. Ja això tu, ara, després t'ho pregunto, això de la Núria i dels noms de dona a les barques, quan la majoria o moltes sou armadores. Però espera, m'ho guardo per després, això. Però deixa'm preguntar-te. Mira, nosaltres cada tarda acabem el programa sempre, als vols de les 6, connectant amb una cofradia de pescadors de Catalunya, sovint venim a llançar, precisament, una de les que fem és llançar a Palamós, a l'Escala, i coneixem a quin preu s'ha venut el peix aquell dia. Sempre ens ho mirem des del punt de vista del pescador, sempre ens ho mirem des del punt de vista de qui arriba per vendre. Però poques vegades ho fem des del punt de vista del peixater, i ara aprofito que et tinc aquí. Com veieu vosaltres? És a dir, com us condiciona a vosaltres la venda de peix, el preu que pagueu a la llotja a l'hora de vendre'l, és a dir, a peixateria? Com ho manegueu, això?
No, bueno, clar, és que nosaltres és tot variat, perquè el dilluns pots comprar carp, pues, perquè estem en el primer dia de la setmana i, evidentment, els preus sempre són més alts, diguéssim, i llavors, pues, clar, condicionen que cada dia has de canviar preus. I nosaltres, almenys jo no tinc mai sempre un preu fixat. Llavors, clar, vas sobre el mercat. Mm-hmm. El que compres, si compres barat, doncs baixes preu. I si compres car, doncs evidentment tens que pujar, però ja t'obliga a pujar.
Però no deu ser fàcil. Vosaltres us moveu entre la pretensió del comprador de comprar el més barat possible, no el més econòmic possible, i la pretensió del pescador de vendre el més car possible, és evident. És a dir, ell vol vendre bé el producte que porta.
Clar.
I qui el compra el vol comprar, evidentment, econòmic. I vosaltres us toca d'alguna manera moure-us entre aquestes dues aigües, no?
Sí, clar. Jo quan... Sí, clar. Perquè nosaltres ho toquem els dos, sí.
I algun dia ajustes... Un dia ajustes cap al car, un altre dia ajustes cap al barat. Vas jugant entre les dues aigües? És a dir, vas intentant compensar per mantenir una certa línia i bueno, doncs, ni decantar-te per uns ni decantar-te per els altres, això es pot fer,
bueno,
o no?
Bueno, és que realment això... és que hi ha molts compradors, ¿vale? O sigui, no et condiciona tu mateix, perquè a lo millor tu penses un preu i a lo millor el que tens al teu costat pues, ha pensat un altre, ¿vale? I a lo millor... o sigui, que tu sempre estàs condicionat amb el preu que compren els altres.
Mhm.
Vale, perquè clar, si el del costat te compra abans que tu, evidentment, llavors tu has d'anar basant-te amb el preu que aquell pues, ha comprat, saps? És complicat, clar. Has d'estar tot el rato pensant i recordar-te que ell ha comprat això, aquell preu, bueno...
No és fàcil. Escolta'm, i tu avui, per exemple, has anat a llançar? És a dir, tu avui compres a la subhasta de llançar. A cap altre...
Bueno, jo compro a la llançar i la vapor, tots dos.
Ah, et dona temps anar a dues subhastes?
Sí, sí, sí.
Vale. Quan surtis d'aquí, te n'aniràs cap a l'altre?
Exacte. Vale.
Amb el que no tinguis aquí o amb el que no hagis trobat aquí o el que no hagis pogut comprar aquí, intentaràs comprar-ho a la de Port de la Selva.
Exacte. Tot i que la de Port de la Selva, part de les petites, només... Per exemple, la setmana només hi ha una barca que normalment sempre va a la gamba. Llavors, si només va a la gamba, de peix en tens molt poc. Llavors, quasi bé tot ho has de comprar i llançar. Mm.
I Mercabarna, no?
No, jo Mercabarna... A veure, si m'encarreguen algun peix que no hi ha a la subhasta, alguna cosa que aquí no n'has trobat, sí, però sí, jo normalment tot el peix que tinc és peix comprat en el llotge de llançar, a la Port de la Selva, i a l'estiu alguns dies també anem a la de Roses. Mm.
I el comprador, els teus clients ho valoren, això? És a dir, venen a comprar a la teva peixateria,
sí,
perquè saben que és peix...
Ells saben, sí. Sí, ells saben tot el peix és peix d'aquí, de la costa.
I ja posats, ara me'n vaig a altres qüestions, però ja que tinc, hi ha qüestions que sempre, mira, i aprofito, saps? El tema de la gamba vermella, nosaltres com a, des del punt de vista de, dels pescadors, és molt important, no? O li donem molta importància, no? A quin preu es ven la gamba vermella, quina quantitat de gamba arriba. A la venda públic també és tan important la gamba o no, o es valora més altres peixos?
No, és de tot. Per això tens una variació, no? Sí que tens el que només et ve buscar la gamba, no? però bueno, tens de tot.
Val. Com hi arribes tu al món de la peixateria?
Arribo, pues, al principi vaig... No, jo vaig fer una societat que no va anar prou bé, diguéssim, i després, el 2006, jo vaig prendre aquella societat i llavors és quan em vaig muntar per jo sola, diguéssim.
Pel teu compte. I bé o què? És a dir, igual que els pescadors diuen que falta relleu generacional, però que la pesca és molt dura i que no, i que, bueno, i que s'ha de ser conscient que és una feina molt complicada, el ser peixater també ho és o no?
Bueno, tens que pensar que clar, més que tot és això, no? I més nosaltres que compràs el peix diari, que el pas a la subhasta no saps exactament el que podràs comprar, o tan sols el fet de que no en surti o que puguis comprar-lo, perquè clar, realment els preus o el que sigui, pues, o tu no arribis o diguis, pues mira, avui passo, no? Però tens que sempre mirar, doncs, pues això, tenir una miqueta de tot. I bueno, és complicat també. I bueno, després és el tracte de, pues, amb la gent, vull dir que tens de també de tot, eh?
Però tu hi arribes al món del peix, al món del mar, tu hi arribes per casament, és a dir, per la teva parella.
Sí, jo m'he casat, el meu home era pescador, tota la seva família, ell ja ve de família de pescador, i ell ja va agafar una barca de palangre de fons, ja s'hi ha dedicat molts anys, i entre, no me'n recordo ara si va ser l'any 90 o 94, alguna cosa així, vam comprar la Núria, pues, perquè un pescador d'allà de Parla de Sau, de Salagamia, una de petita, sí, de 6 metres, i ell se la va comprar, i jo es compaginava, pues, la palangre de fons amb la petita, que feia només el top, i ja està. Uh-huh. I bueno, ara, amb no tenir la palangre de fons, ara es dedica el 100% amb la Núria, que és la barca nostra, diguéssim. I estan fent per tema amb ella.
Que no li heu canviat el nom, interpreto, eh?
No, quan la vam comprar deia Núria 2, i a veure, al principi quan la compres et diuen, ah, és que don mala sort, que des que nosaltres no la vam canviar el nom, realment perquè Núria és un nom molt maco i ens va agradar molt, i es va quedar Núria, pues, per això, perquè és maco un nom.
Que el que volia veus, el que volia preguntar-te és, moltes barques tenen nom de dona i l'armadora és dona, i sovint el nom de la barca i el nom de l'armadora no coincideix.
Bueno, nosaltres ha sigut pura casualitat que hi ha dit que aquest noi es venia a la barca i vam decidir de comprar-la perquè no volia comprar, i amb l'aspecte del nom i això no té res a veure.
Correcte.
Es deia Cisamó, la barca, i per continuar dient aquí.
Escolta'm, i ser armadora i peixatera, clar, vist des de fora és com una mica estrany, no? Tots coneixem, per exemple, el món de la pagesia, no? Les pageses del mercat, no? Això a casa meva es deia així, les pageses del mercat, que són gent que té camp i que agafa el seu propi producte i després el ven al mercat, no? El ven al detallista, el ven al client. El món del peix això no es fa així. El lògic seria que el que pesca la Núria, no?, amb el teu marit, ho poguéssiu vendre a la vostra parada de peix, i el que no pesca, doncs ho compreu i ho afegiu, no? Però això no funciona així.
No, bueno, no, ara ja fa uns anys cap aquí, vull dir que nosaltres, diguéssim, com a pescadors, has de vendre el peix a subhasta, tot i que, evidentment, jo tinc la possibilitat de comprar-lo, perquè com a compradora, després jo me'l compro, el peix, però sempre, doncs, passant per llotja.
perquè així cobren la cofradia, paguen el seguro social...
Bueno, i... No, i cada vegada, bueno, clar, la, tens, o sigui, clar, tot això, com que porta com un registre, vull dir que ara, doncs, bueno, te fan com controls i bueno, clar, tu el peix, doncs, el passes pel llotjar.
I com es pateix més, sent arbadora o sent peixatera?
Bueno, saps què passa? Que, o sigui, jo soc armadora, però realment el que ho explota, com que és el meu home, doncs jo m'he dit més el que és a la peixateria, doncs no és que te desvinculis, però, bueno, va paral·lel, vale? I llavors, doncs, bueno, sí que és el que et deia, no? Si, per exemple, doncs en la temporada de Bonito, doncs els preus, doncs, veus que baixen, doncs, realment nosaltres, com que ara tenim el projecte d'envasar, que aquest any passat ho vam començar, doncs d'envasar els bonitos amb oli, diguéssim, sí. Doncs, bueno, com que tinc la possibilitat de comprar-me'l, doncs jo me'l compro, i llavors tampoc evito que baixi, doncs, més del que... d'allò, i llavors pues, jo el compro i el produeixo, diguéssim.
És a dir, ara, si parlo amb tu d'aquí 6 mesos o un any, seràs armadora de la Núria, peixatera i empresària del món de conserver.
Pues sí. Pues sí, perquè vam iniciar fa 3 anys un molt poquet d'anxova amb sal, i l'any passat ja em van fer-ne en el meu titulariu, diguéssim, sí. I llavors l'any passat, el mes de setembre, bueno, com que et dic que el mes de setembre pues, és que hi ha molt més bonitos i així, doncs l'any passat, pues, ja que hi ha molt de bonito, pues, i llavors puc mantenir més o menys un preu que diguis, pues, no el deixo baixar, me compro jo el bonito, i a part d'això, doncs després l'envaso, el fico, l'any passat vaig fer-ne amb oli d'oliva, i després en vaig fer uns quants per provar, perquè com que és allò, no? Estàs en aquell moment provant per veure com et sortirà uns bonitos amb escabets.
Sí,
ah, sí, l'hem fet amb envàs.
Escolta, què hi ha a l'Empordà? Hi ha molts projectes d'aquests. És a dir, a l'Empordà hi ha diversos projectes de pescadors o d'armadors o de peixaters que han decidit buscar el que s'anomena el transformat, no, una mica, no? És a dir, això, l'envasat o bé el precuinat o... Com és que aquí us hi heu llançat diversos a fer això?
Bueno, no sé, nosaltres, a més no ho sé, nosaltres ja fa bastant de temps que ho estàvem mirant, perquè te dic que, per exemple, això del bonito no és, o sigui, l'any passat vam trobar-li el punt, diguéssim, de fer-ho i perquè t'aduri, però, bueno, abans d'això ja havíem intentat fer-ho abans, no? Però, vull dir, no acabes de trobar-li. I jo realment les lletres, no ho sé, però nosaltres, pues, dius, home, també és una cosa que diguis, doncs pues, mira, primer que li treus una altra manera de vendre-ho, diguéssim, el bonito d'aquí, de la costa, i també, doncs, pues, bueno, una cosa que diguis, doncs pues, mira, pues, aquest any el total va barat, doncs pues, compres i almenys així, doncs pues, deixes un preu, saps, i, bueno, de cara al que és el pescador, diguem-ho així, doncs també li va bé. I conèixer, que la gent coneixi el bonito de Parla de Selva, el camp, sí, de Parla de Selva.
I tant. Escolta'm, dèiem que tu has arribat al món del mar bàsicament pel fet d'haver-te casat amb el teu marit i per la seva, pels seus avantpassats, no? Per la seva tradició familiar. Els que venen
del meu home, eh? Del meu no.
No, del teu marit, de la tradició familiar, d'ell, per la seva tradició familiar. Els que venen al darrere, no sé si teniu fills o filles, segueixen la tradició familiar o no?
La part nostra, la meva no, del meu cunyat, de la part del meu home,
sí?
Sí, ell té dos fills, té el gran i el petit, el gran ara en aquests moments està deixant amb un arrossegament, i el petit va fer l'any passat, ara no sé si va ser l'any passat o l'altre, es va comprar també una barca petita, que nosaltres l'hem ajudat, i per fer doncs, això d'armaments i la pesca estat penal, diguéssim. Mm-hmm.
I no ho fan perquè no volen o perquè no veieu clar que això tingui massa futur?
Bueno, jo, per exemple, jo en tinc dos, diguéssim, el petit, aquell, o sigui, ja de petit ja el veia a mi. És que ja ni el fet d'estar a la peixateria a ell no li agrada, ¿vale? En canvi, el gran, pues, amb el que és la peixateria, i sé que ha estat molts anys amb mi, ajudant-te, i així, que fa pues, uns dos anys o així, que bueno, va voler provar una altra cosa, però ell ajudava el seu pare el que és el temps del bonito i tot això, sí. Però, bueno, no és perquè no li agradi, sinó perquè, bueno, prova altres coses i d'allò. I els meus dos no ho fan. Mm. Ja dic, el petit no, el petit, ell no.
I el sector...
Ni a la peixateria, ni a la mar, no.
I el sector del món pesquer, com el veus tu?
El món pesquer, bueno, és molt complicat, també, en aspecte de que bueno, cada vegada hi ha menys barques, i també el que és les administracions cada vegada t'ho posen més difícils, en el sentit de que revisions, de papers, de coses que has de portar a la barca, i, bueno, és complicat.
I la presència?
I el jovent tenen difícil, eh?
I la presència de la dona, perquè és evident que cal un relleu generacional. El cas dels teus nebots, per exemple, és un cas poc habitual, que hi hagi gent jove que s'incorpori al sector pesquer. No és el que més impera, no sé si a l'Empordà, però en d'altres jocs, en d'altres ports, això no passa. I, per tant, es diu molt que el relleu generacional ha de venir, sobretot també per la incorporació de la dona al sector del mar. Però no veig jo... N'hi ha algunes, però tampoc és que hi hagi molta dona jove.
No n'hi ha moltes, no. Sí,
tampoc però... no li ho estem posant gens fàcil, em sembla a mi.
Bueno, suposo que també... abans, aquells anys, molts anys enrere, el que és la dona estava més en l'aspecte d'en terra, que, o sigui, no és el fet de que anés a mar, l'armadura de les embarcacions, però sí que, si veus la història, per exemple, a Barra de Selva, doncs, les dones i els pescadors que es dedicaven més doncs, a remendar les xerxes, bueno, aquestes coses d'en terra, que a veure si que dius... També es podrien dir que són dones pescadores, però que no tenien tant de paper, no? I jo suposo doncs, que tampoc... Bueno, no sé per què no n'hi ha tantes, vull dir, no sé.
Bé, en tot cas, com sempre, hem volgut conèixer una miqueta aquesta visió que es té del món del sector pesquer, en aquest cas des del punt de vista d'una armadora i de la propietària de la peixateria ben del nord, de Port de la Selva. Escolta'm, espero que avui hi hagi bon peix per vendre, eh? Que
ara,
quan baixis a port, trobis bons exemplars i a bon preu.
Exacte, sí.
Doncs, Maria José, com sempre, un plaer haver-te saludat i haver conversat amb tu. Estem en contacte. Si hi ha qualsevol... Un dia quedem per aquí, escolta, anem a xerrar una estona, val?
Molt bé.
Cuida't. Records, fins després.
Vinga, adéu, moltes gràcies. Adéu.
Doncs després de conèixer aquesta dona de mar, deixeu-nos presentar-vos la història d'un far. D'un far que ja té història el fet de que el fem aquí al far. I aquesta història és per un viatge que ha fet l'Andrés Tejedera recentment a les Illes Canàries. Andrés.
Què tal? Doncs sí, mira, la casualitat, No sé si és el primer far de fora de la península que feu.
De fora de la península... No, en fet, Balears es considera fora de la península i els vam fer gairebé tots, però de les Canàries, em sembla, que jo diria que és el primer. De les Canàries no em sona haver fet cap.
Doncs mira que bé, eh? Sí. I de fet hem parlat de dos fars, eh? El far de Maspalomes, que està molt bé, són 60 metres d'alçada, gairebé 60 metres, està en una zona molt plana de l'illa, al sud de l'illa, on al costat hi ha dunes, són les dunes de Maspalomes, molt conegudes, i també a la part nord, on estan les Palmes de Gran Canària, hi ha el segon far més alt d'Espanya, eh, Cano? O sigui, que no és poca cosa.
De fet, aquesta és una oportunitat aprofitada gràcies a un viatge, a aquesta línia regular que fa Tarragona cap a Gran Canària i que et va permetre, no?, apropar-te a l'illa i poder, bueno, conèixer-los en primera persona.
Exacte, està molt bé. Sí, va ser el primer vol, el vol inaugural de la companyia Vinter. És una companyia de Canàries. Normalment, bueno, ja porta molts anys fent els vols entre illes i sí que ha tingut, i ara està desenvolupant més, viatges amb Europa. Des de l'aeroport de Reus, a l'aeroport de Tarragona, surten els dijous i els diumenges. És perfecte per fer una escapada cap de setmana. I Vinter ens va convidar a la premsa per conèixer, doncs, la destinació, les possibilitats que hi ha. Hem de dir que no, que està molt bé perquè tu fas Reus al Gran Canària, però ells t'ofereixen la connexió amb qualsevol altra illa amb el mateix preu de l'avió. O sigui, això està superbé.
Doncs escolta'm, què et sembla si escoltem aquest reportatge que vas fer sobre aquests dos fars de les Illes Canàries que començaves explicant-nos com són aquests fars?
I per conèixer els detalls del far de Maspalomes estem en companyia de Selene Álvarez, la guia oficial del Govern de Canàries. Què tal, Selene?
Hola, Andrés, muy bien, encantada de saludarlos.
Hemos venido hasta Maspalomes para visitar el faro y toda una zona dunar, llena de dunas. Primero, para situarnos y antes de hablar del faro, ¿dónde nos encontramos exactamente en Maspalomes? ¿Dónde está?
Bueno, vamos a ver, estamos en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, uno de los 21 municipios de la isla de Gran Canaria, el más grande de todos, tiene 333 kilómetros cuadrados y nos encontramos en la punta, ¿no? La zona de las dunas de Maspalomes.
¿Cómo llegan estas dunas aquí? ¿Cómo es que hay dunas en esta parte de la isla y en otra parte está llena de montañas?
Bueno, a mí me encanta decir que Canarias es tierra de misterio, y este es uno de los misterios. Hay varias teorías que hablan sobre las dunas. Para no cansarlo, vamos a decir las dos principales. Una defiende que las dunas se crearon a través de la erosión, regresión del mar, y poco a poco el viento fue formando las dunas. Y otra teoría defiende que no, que las dunas son relativamente recientes, del siglo XVIII, por un tsunami que causó un terremoto que se produjo en Portugal. Ese tsunami llegó a África, llegó a Canarias y formó las dunas de Maspalomes. Ahí dejo el misterio.
Un misterio, unas dunas y de repente aparece un faro. Un faro que es muy alto, predomina, ¿no?, en la vista, pues se ve toda la torre. Cuéntanos un poco más de este faro.
Bueno, el faro de Maspalomes hoy en día es un icono. De hecho, es la marca turística del municipio de San Bartolomé, Maspalomes, Costa Canaria. Y el proyecto de faro comienza en el siglo XIX, se inaugura en 1890. Fue un proyecto del ingeniero Juan León y Castillo. Mide 56 metros, que tú dices que es alto, pues sí, es alto. Y luego tenemos la casita del farero abajo. En los años 70 se automatiza el faro y ahora funciona con electricidad, sigue funcionando. La idea del faro realmente fue dar luz a esos barcos que venían de África, América, que paraban en Canarias, ¿no?, de camino. Y fue un símbolo también de progreso para la población local. En aquel entonces la población del sur estaba totalmente aislada, no había carretera hasta las Palmas de Gran Canaria. La carretera en el siglo XIX llegaba hasta el sureste de la isla, pero no a la capital, que se encuentra en... Y claro, se planteó la manera de cómo traemos los materiales para construir este faro, si es que no hay carretera.
¿Cómo?
Pues un barco, en barco. O sea, se construyó un pequeño muellito para que el barco pudiera desembarcar los materiales y ahí es donde la gente se animó al barco, se subió al barco y una vez al mes pues podían viajar del sur a Las Palmas sur. Hoy en día la Casa del Farero es un centro cultural de interpretación.
Actualmente los fareros, así que has hablado que está muy automatizado todo, pero ¿sabemos el número de fareros que puedan haber en toda la isla? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se organiza?
Yo creo, no te voy a decir con rotundidad, pero hasta donde yo sé ya los faros aquí están todos automatizados, funcionan con luz eléctrica.
Perfecto. Un faro que está predomina mucho porque es una zona muy recta, están las dunas a un lado, también es una zona turística importante de la isla y sí que predominan pues estos 60 metros, ¿no? De altura.
Sí, 56, casi 60, 56 metros de altura. Bueno, aclarar o apuntar que el faro es un bien de interés cultural, fue declarado en 2005, y las dunas de Maspalomas, que tenemos un poquito más de 400 hectáreas de dunas, fueron declaradas como Reserva Natural Especial en 1987. En esa Reserva Natural Especial también encontramos algo especial, que es la charca de Maspalomas, ¿vale?
¿Qué es la charca de Maspalomas?
Pues mira, la charca de Maspalomas es como un pequeño oasis en medio del desierto, ¿no? Tú te asombras porque tú llegas a la duna y es como tener un cachito del Sáhara en tu isla. Y luego te encuentras con ese charco, que nosotros localmente lo llamamos la charca, ¿no? De agua salobre, por un lado se nutre de los barrancos que vienen de la cumbre, agua dulce, y por otro lado de agua del mar, entonces agua dulce, agua salada, agua salobre, que ya describió Colón. Colón hizo 4 viajes a América, los 4 para en Canarias, 3 en Gran Canaria, el último viaje 1502 no solo para en la capital, sino que también para en Maspalomas, en la charca, para coger madera y agua. Pero ¿sabes cuál es el misterio? Que Colón describe la charca, pero no describe las dunas. Entonces, cuando Colón llegó, ¿había dunas o no había dunas?
¿Y qué crees? ¿Había dunas o no?
No lo sé, no tenemos ni idea, porque de acuerdo a la primera teoría de la que hablé, de la regresión, erosión, esto se produce desde hace 10.000 años. Entonces, si esta teoría fuera cierta, Colón debió de haber visto las dunas. Si no, pues probablemente la teoría acertada sería la de la del tsunami. Es un misterio.
Faro de Maspalomas, en el sur de la isla. Ahora queremos subir un poco al norte para visitar, para saber más del puerto más importante de todas las Canarias, pero hay un puertecito más pequeñito y una zona que está en el sudoeste, que es Mogán. Explícanos un poco cómo es esta localidad y este puerto, sobre todo.
Exacto. Mogán se encuentra en el suroeste. Mogán actualmente es el segundo municipio más grande de la isla. Y es un poco un lío a veces, ¿no? Porque tenemos municipio de Mogán, pueblo de Mogán y puerto de Mogán, que es de lo que vamos a hablar ahora, del puerto de Mogán. Tenemos que tener en cuenta que antiguamente, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII e incluso principios del XIX, Canarias fue asedio de ataques piráticos. Sí, los conflictos que tenía España los pagaba Canarias. La gente tenía pánico a vivir en la costa por esos ataques piráticos. Vivían en las medianías. Al principio, sobre todo, te digo, por esa zona, la costa sur estaba abandonada. La población de Mogán, del pueblo, que se encuentra a 12 kilómetros del puerto, empieza a establecerse ya a finales del 18, principios del 19, y empiezan a construir sus casitas en la costa. Eran pescadores de autosuficiencia, es decir, pescaban para para la comida en familia, y después lo que sobraba se regalaba entre los vecinos. Y en el siglo XIX se industrializó un poquito este tema y abrieron la primera fábrica de factoría, ¿no?, de salazón de pescado. Y luego, bueno, así Mogán vivía de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, y de repente en los años 80, que relativamente tarde a comparación de cuando se comienza el turismo aquí en la capital, ya empieza el turismo en Mogán, y es cuando se reforma la zona del puerto de Mogán, la pequeña Venecia, como se la conoce, ¿verdad? Eso fue un proyecto de Rafael Neville, fue un arquitecto andaluz, y se hizo entre 1983-1988.
Un puerto y una cofradía que actualmente pues trabajan, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, ¿eh? Sí, vale. La cofradía de pescadores de Mogán existe, el restaurante es marisco y pescado fresco, y además Mogán hoy en día pues un destino turístico muy famoso, muy conocido, y es un puerto muy, un pequeño puertito, ¿no? Tiene su muelle deportivo, tiene unos canales que recuerdan a Venecia, y por eso de ahí, ¿no?, la pequeña Venecia, tiene su playa, tiene su avenida, restaurantes, bares, cafetería, muy pintoresco.
¿Qué especies pueden encontrar los pescadores? La gastronomía también es importante, ¿no? Imagino que tendremos unas especies muy buenas.
Sí, claro que sí. Aquí en Canarias se pesca muy bien. Pescamos en el Banco Canario Sahariano. Los calamares, por ejemplo, los saharianos, que son, desde mi punto de vista, los mejores del mundo. Buenísimos. Y luego hay una especie de pez que es un pez loro subtropical, que, bueno, es muy curioso el nombre porque lo llamamos aquí localmente la vieja.
¿Por qué la vieja?
La Vieja. Pues no sé por qué se le llama así La Vieja, pero localmente se le llama así. Y es un pez, te digo, subtropical, muy colorido, rojo, con tonos azules y tal. Y se come frito, fresquito y frito. Buenísima.
Qué buena pinta, ¿eh? Sí, sí. Y ahora, antes de acabar, queremos pasar de un puerto más chiquitito al puerto más importante de todas las Islas Canarias. Y precisamente aquí también está el segundo faro más alto de España. Cuéntanos un poco de este faro.
Exacto. Bueno, pues hablamos del Puerto de la Luz, que se sitúa en el noreste de la capital Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. Empieza a construirse en 1883 por el crecimiento, ¿no?, marítimo que tenía el puerto, una necesidad que había allí para ampliar el puerto. Impresionante. Y hoy en día, bueno, es uno de los puertos, junto con el de Santa Cruz de Tenerife, más importante de Canarias. Recibimos normalmente, vamos a quitar el tema del COVID, ¿no?, un paréntesis al COVID, más de 1 millón de pasajeros. Es un puerto de cruceros, es un puerto donde se mueven al año más de 1 millón de containers, que bueno, a simple vista a lo mejor no parece tanto, pero si lo tenemos en cuenta que estamos en una isla, pues es una pasada. Es un puerto que se encuentra entre 3 continentes, América, África, Europa, y que es punto, es escala para muchos barcos. La ruta más habitual, por así decirlo, es África, Europa, Europa, África, ¿no? Pero vienen de más de 300 puertos de todo el mundo y somos muy famosos por nuestros precios competitivos y nuestros excelentes servicios. Y en cuanto al faro, sí. En 1865 se construye el faro. Se le llama el faro de la isleta porque está situado en la isleta, o faro León y Castillo, que fue el ingeniero quien diseñó el faro. Y el segundo más alto de España, se encuentra a 249 metros por encima del nivel del mar. El primero es el de Almería, faro de la Polacra, a 281 metros por encima del nivel del mar.
Claro, está situado en una zona diferente a Maspalomas, que es todo como a nivel del mar, y este sí que está situado en esta isleta que comentabas, ¿no?, que tiene una cierta altura.
Exacto, en un antiguo volcán. Está situada, que bueno, hoy en día se le denomina la montaña del faro.
También habría que destacar, ya antes de acabar también, que Canarias prácticamente todo se importa. Todo tiene que venir y por eso también la importancia de puertos como este de Las Palmas.
Efectivamente, Canarias prácticamente, podemos decir que la región, prácticamente el 90% de lo que aquí se consume se importa. Aquí hay muchas zonas industriales, naves industriales, parques industriales. Tenemos pequeña industria, tenemos, hacemos cositas, ¿no?, pero no somos famosos por ello. Y la mayoría de las naves lo que hace es conservar, guardar las mercancías que se importan, que vienen por nuestro puerto, y luego distribuirlas a los pequeños comercios.
Un mundo ligado al mar, claro, estamos aquí en medio del océano, y millones de historias que destacar en estas tierras. Había una que nos ha llamado mucho la atención, de los hermanos Miller, ¿puede ser?
Sí, bueno, vamos a ver, el señor Swanston, que a lo mejor es más conocido por los jabones, Swanston, él era escocés. El chico este llega aquí en 1812, y lo que él quería era irse a América. Tenemos que tener en cuenta que una vez Colón llega a América y empieza a desarrollarse todo ese tema, los ingleses, los holandeses, los franceses también, ¿no?, tienen territorios en América, aparte de los españoles, y cualquier europeo que quisiera irse a Europa tenía que pasar por Canarias. Entonces este chico era comerciante, con ansias de establecer un negocio allá, se viene para acá y luego se embarca hacia América. Lo atacan unos piratas, lo dejan sin nada, abandonado en Fuerteventura, en una playa de la mano de Dios. Y el chico se viene otra vez para Gran Canaria para sacarse otra vez la documentación y, bueno, cumplir lo que él quería, irse a América. Pero de repente dijo, pues no, mira, pues yo aquí veo negocio, me voy a quedar aquí. En 1824 convence al primo Thomas Miller de que se venga para acá. Y este chico, el británico, viene para acá. Thomas Miller es súper querido aquí. Thomas Miller tenía secaderos de pescado, exportaba tomates, exportaba plátanos. Y era muy buena gente, era muy buena gente. Fue muy querido aquí.
Historias muy interesantes que se pueden conocer pues desde aquí, desde las islas, también gracias al gobierno y a las guías, todo el conjunto de guías oficiales de aquí del gobierno de Canarias. Muchas gracias por hacer todo este repaso con nosotros, Elena Álvarez, guía oficial del gobierno de Canarias. Mil gracias.
Mil gracias a ustedes por escucharme. Un saludo.
Un abrazo i moltes gràcies a la Irene i a l'Andrés Tejedera i a tota la informació i tot el coneixement que ens han aportat d'aquest viatge, una mica doncs, per precisament això, donar a conèixer alguna de les joies que hi ha a les Illes Canàries i que podrem veure gràcies a aquests vols que es tornen altre cop a fer des de Reus fins a les Illes. D'aquí marxem cap a l'efemèride. Bikini.
Efemèrides.
La francesa Michelene Bernardini avui té 93 anys i viu als Estats Units. El seu nom ha passat a la història pel seu atreviment. I és que avui fa 75 anys que l'enginyer automobilístic Louis Riard va presentar a la piscina de l'Hotel Molitor de París un vestit de bany femení compost per un sostenidor i una calça cenyida. Cap model no el va voler lluir perquè el veien indecorós a causa de la reduïda mida que té. Riard va haver de recórrer, per tant, a un stripper de 19 anys, Bernardini, que treballava al casino de París, advertint-lo que la desfilada del 5 de juliol del 1946 seria una bomba més potent que la que 5 dies abans els Estats Units havien fet detonar a l'atol de Bikini, d'aquí el nom. Abans, algunes dones ja havien lluït un vestit de bany de dues peces, pantalons curts i samarreta escotada, però eren nedadores i no ensenyaven el melic, perquè es considerava indecent. Fins i tot a l'antiga Grècia i a Roma, les atletes lluïen peces semblants al biquini, tal com mostren un bon nombre de mosaics. Els més famosos, els de la vila romana de Casale, a Sicília, del segle III després de Crist. El biquini no es va arribar a popularitzar fins que una joveneta, Brigitte Bardot, icona del món de la moda, el va començar a portar a la Costa Blava a la dècada dels 50, al Festival de Cannes. El biquini es va convertir en un símbol d'alliberament femení i, per tant, va costar que fos acceptat amb naturalitat en països de tradició catòlica com Espanya, on a més imperava la dictadura franquista. El cinema ha contribuït no només a normalitzar-ne la presència, sinó a convertir el biquini en una peça icònica i protagonista per dret propi d'algunes pel·lícules. Així, la primera cinta de James Bond, rodada l'any 1962, la imatge més recordada és la d'Úrsula Andress sortint de l'aigua amb un biquini blanc i un cinturó amb un ganivet. 40 anys després, el 2002, Halle Berry la va homenatjar a la 20a pel·lícula de la saga, Mor un altre dia, encara que amb el biquini era de color taronja. També a Lolita, la pel·lícula de Kubrick del 1962, el novel·lista Humbert, recordaran, s'enamora de l'adolescent que dona nom a la pel·lícula quan la veu prenent el sol en biquini al jardí de casa seva. I molts fans de Star Wars també es van enamorar de la princesa Leia quan va canviar el seu característic pentinat d'ensaïmades per un biquini daurat, el retorn del Jedi, l'any 1983. Nobody but me, nobody but me. Com a peça de moda, el biquini s'ha anat adaptant a les tendències del moment amb mida, escot, tirants i forma de la calça. La revista Sports Illustrated, de fet, publica des del 1964 un número anual a l'hivern, swimsuit, amb els dissenys del pròxim estiu i amb les models més importants del món. Apareix en aquesta revista i, sobretot, a la portada, és l'objecte de desig de moltes models i també el trampolí a la fama. Encara que a Espanya, durant anys, el biquini més venut de l'estiu era el que portava Ana Obregón, recordareu, en el seu tradicional posat estiuenc a Mallorca. I per aquest estiu, una de les tendències, atenció, que fa furor a les xarxes socials, és portar la part de dalt al revés. Sigui com sigui, el biquini ha creat derivats com el tanga, el microquini, el triquini, el burquini o fins i tot l'sling, variant masculina del biquini. Una variant que, per cert, va ser popularitzada, parlant de cinema, per Sacha Baron Cohen a la pel·lícula Born. Bet my baby don't want nobody but me. That's plain to see. Now when my baby kisses me up and my rosy cheeks, just let those kisses be, don't wash my face for weeks. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. No.
preu del peix.
I després de conèixer una mica la història del biquini, com sempre acabem el programa coneixent el preu del peix. Avui ens n'anem cap a la cala, Laia.
Doncs ens traslladem fins a la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar per conèixer una mica com ha anat aquest principi de setmana al sector pesquer. Allà hi tenim el subhastador Joan Ramon Llambric. Bona tarda, Joan Ramon.
Hola, bona tarda, Laia.
Com ha anat avui la jornada de pesca aquí a la Costa Calera?
Pues bueno, ara mira, portem quatre dies de pesca, van començar el dijous, pues el preu ha sigut un preu bo, però les captures una mica baixes. Si ja hem agafat una miqueta més de peix, però bueno, com que el preu és un bon preu i també n'agafem, diguéssim, no s'agafa molt poquet tampoc, però clar, no sé què, hem agafat una miqueta més.
Recordem que dijous passat tornaven a l'activitat les barques d'arrossegament d'aquí a l'Ametlla de Mar, també de Cambrils, l'Ampolla i Tarragona. I ara els que fan veda són els del sud del Delta, no?
Ara està la Ràpita, que fa dos mesos, després Peníscola fa agost i setembre, i estan a la mar ara, juliol estan a la mar. Això fa una mica raro, és seu canvi, més canvi en els mesos per qüestions de festes, per qüestions també de pesquera, sobretot l'any s'ha de fer molt de moll fadrí i encara és massa minut el setembre, per això fan un mes més. Però normal si féssim això, maig i juny, tota la banda de Tarragona i del Delta per avall, si es faiguen juliol i agost, sempre i quan no es canvien els mesos, que se'ls canvien a vegades.
Uh-huh. I aquí com ha anat aquesta tornada a l'activitat?
Pues mira, el dijous vam arrencar bastant bé perquè van hi haure més de 8.000 quilos de peix. I vaig dir, bueno, ja, això ja és una bona arrencada perquè clar, tenim dos barques menys que l'any passat, és a dir, ja normal que tinguéssim algun quilo menys, però 8.000 quilos ja està bé, però ens en demanen va haver 6.000 i poc. Va ser una baixada prou consistent, 2.000 quilos de peix, clar. Però bueno, la falta de... Ens falta una miqueta de peix, algun rap més, algun lluç més, s'està agafant molta canana, però clar, més s'està agafant poca gamba blanca de moment, que això ara, com hem dit, ja viu l'estrella, quasi que tot l'any. Però bueno, de moment no ens podem queixar pel fet que el preu és un bon preu.
Quants quilos aquesta setmana, quants quilos heu agafat?
Doncs pues mira, el dijous vam fer 8.000 i pico, el divendres 6.000 i poc, i ahir també vam fer 6.000 i poc. També compta que tenim una barca que va a la gamba, clar, porta menys quilos de peix, encara que va agafar molts emulsions i va portar força quilos aquests dies, però bueno, dos barques menys també, això afecta els quilos, i estem agafant poc peix, trobo. Hauríem d'agafar una miqueta més.
Quines són aquestes espècies que es capturen més ara?
Pues ara l'estrella és la canana, totes les barques de porten més de 100 quilos cada barca. La canana després s'està agafant potser uns més que l'any passat, i dels més és un variat, però se porta algo de sorell, algo de peixell, algo de mòdera, algo de peluda, moll, sempre es porta moll, potser moll sigui el segon que s'agafa més després de la canana, i ja et dic, no és molta varietat de peix, però no és una cosa exagerada de quilos per espècie. Doncs pet de la canana, que se n'agafa molts de quilos, les de més espècies, pocs quilos.
I el preu, comentaves que és elevat, per això, la canana quan va?
La canana no sé si es daria molt, perquè s'està venent a 4,80 i normalment va a 3, 3,5, però sobretot és el peix de fregir, Laia. En aquesta època, el peix de fregir que s'està que durant l'any se ven a euro i a menys d'euro, ara s'està venent a 6 a 7 euros, diu la mòllera, que la peluda, el moll va a 9 i 10 euros, el lluç de mida que diem nosaltres, que és el lluç més que es pot vendre, que també és per a tapetes de fregir, se ven a 12 o 13 euros. Vull dir que tot aquest peix de fregir puja molt de preu a aquesta època i molt ben pagat, i després, clar, el peix bo, evidentment, també va més ben pagat. Pues si s'agafa un llenguado, va a 30 euros, o que la manxa està venint en disc a 40 euros, els preus són elevats.
Llenguado és poc, per això. Veig
sí,
que has dit si
poc.
S'agafa així un llenguado,
sí,
és algo inusual.
A vegades portem 3 o 4 en una caixa, hi ha alguna barca que hem de portar millor 2 quilos, però una barca que treballa per aquí en terra. Llenguado poc. I després, claro, de calamanxi també en porten poc. La barca que en porten més de porta 2 quilos.
I el lluç també... El lluç també és una espècie que li costa, no?, aquí baix, a la Costa Calera.
Bueno, normalment n'agafem moltíssim de lluç a les armades, però ara, no sé, el que siga, pues lo comencem a agafar més a partir de finals d'agost, doncs. No sé si, pues claro, és a partir d'una mida reglamentària, que ja no passa la fàcia, ja no l'agafa, que passa per la malla, diguéssim, i el que agafen no ho porten a vendre. A millor, pues va una miqueta retrasadet i ja es fa més de mida a partir d'agost i en podem vendre més quilos. Però bueno, de fet se n'agafaven molts de quilos de lluç fa 7 o 8 anys.
I el peix blau com va? La sardina, el seitó?
Pues bueno, ara aquests dies no han vingut aquí l'Ametlla, perquè les dues dins de l'Ametlla que tenim estan treballant de llevant de Tarragona, és a dir, les costes de Vilanova, Torredembarra, i clar, no els hi convé vendre aquí perquè el gas de petroli entren a Tarragona i ho venen allí. I n'estan agafant aquests dies. Tret d'avui, que un ha fet mal, pobre, que ha trencat una mica la xarxa, aquests dies han estat agafant pell a Tarragona, sí. Sobretot Seito, Laia, sardina molt poca.
Seito n'hi ha més, no? Ara és l'època del Seito.
Ara està hasta el setembre, final de setembre, època de Seito, que és blau.
I la tonyina què? Perquè sí que les arts menors tenien aquella quota assignada, ja han arribat en aquesta quota?
Pues bueno, ja només van arribar, però ara aquesta setmana, ja igual que la setmana passada, aquests dos dies, ja van anar tres o quatre embarcacions més, i em van agafar, me van vendre un dia 6, l'altre dia 5, avui em va vendre, penso que 7, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 5, 2, 7, 7 tonyines, i més cares, s'estan venent fins a 15 euros el quilo. Uns compradors de França, que tenen uns compradors de França que compren per internet, que a vegades ho hem explicat aquí, i les compren ella 15 euros el quilo. Sí,
i
sí.
Com és que ha pujat ara justament la tonyina de preu?
Suposo que hi ha demanda, i a més, els compradors de França, si la compren a més de preu, has de pensar que les de ports i els 20 euros el quilo, els ha de fer molta falta. No sabria dir-te, és una cosa rara, perquè... No, és un peix que sí que és un peix molt bo, molt apreciat, però té molt de cap molta tripa. Clar, tu pagues a 15 euros el quilo i pagues cap, tripa i espina.
Bueno, ve l'estiu i volen tonyina, que ja és important
sí,
que vulguin
sí,
peix de proximitat. Molt bé, doncs, Joan Ramon Llambric, subhastador d'aquí a l'Ametlla de Mar, moltes gràcies i ens retrobem la setmana que ve.
Vale, moltes gràcies, la setmana que ve.
Adéu.
Doncs així està el preu del peix, així ho hem explicat des de la Cofreria Pescadors de l'Ametlla de Mar, amb en Ramon Llambric i la Laia Oltra. Abans d'acabar, rumorologia és rumorologia, no hi ha res confirmat, però hi ha comunitats autònomes que han demanat al govern espanyol que recuperi el toc de queda, el cobrefoc, i sembla que el govern s'ho podia estar plantejant davant de l'augment de casos de la Covid. Per tant, pot ser que aquestes properes hores ens portin, si no avui, al llarg de demà o demà passat, notícies importants. Us ho explicarem des del Far. Fins demà.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Passa l'hivern i no aconseguisc esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que varen menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt i a part, vull fer inventari de totes les coses que m'has regalat i que em són impossibles de guardar al fons d'un calaix. Un sobre blau, milions de missatges de text, un email que guarda consciència com un amulet, un punt de llibre, milers de cançons amb la teua empremta dactilar, un clauer que té forma de sargantana, un tiquet de l'últim peatge abans de Sabadell, un paquet bomba que no va esclatar i conserva en algun lloc segur. Encara n'hi ha més, tinc una targeta de Can Rectoret, un llarg poema o regal de Nadal, mitja dotzena de fotos penjades al Facebook i un poso rebregat, una entrada de cine i aquests texans, 3 nits a l'escala, un viatge a París, i cada ciutat que incendiarem són tants els records que ja m'he descomptat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.